L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 9 minuts, que ens acompanyi a l'estudi de RAC1. Aquests darrers mesos és complicat, és difícil, és igual de difícil que entrevistar Leo Messi, però avui ens acompanya el Messi de la música. Saludem amb un fort aplaudiment en Ramon Jané.
Hola! Gràcies, moltes gràcies.
Què tal, Ramon? Com estàs? Quin problema tens?
Un petit problema,
bé,
no
us
preocupeu.
Ja
n'hi vaig arreglar, ja n'hi vaig arreglar.
Ja està,
ja està, ja, ja està. No passa res.
Què tal?
Ai.
No rigui quan un ens ho pega. No rigui, que li faria gràcia.
Home, quasi que cau.
Quina poca delicadesa.
Quina poca solta. La gent cau per fer gràcia.
Per favor. Quan veurem l'estrena de...
Veurem l'estrena del programa...
Del nou programa del Ramon Jané.
Sí, a partir del diumenge. Això és primícia, eh? A partir del diumenge.
Espera't, que això ho bastirem com...
Exclusiva. Els diumenges a la 2, a 3:15 del vespre.
Els diumenges a la 2?
A 3:15 del vespre, diguéssim, allà frec a frec amb el reality dels Xunguitos.
Jo t'asseguro que per mi serà...
M'escolliràs a mi o als Xunguitos?
Home, tu què creus? Tu què creus?
Nom del programa?
This is Opera.
M'has dit el dia? Perdona, que ho apuntaré. La Montse farà un tuit.
El dia 8 de març, que és diumenge, comencem. A la 2, de Televisió Espanyola.
És òpera.
I a partir d'aquí, cada diumenge...
És òpera.
Mala sort que coincideixin dos grups de... O sigui, dos coses de música a la vegada. Tu i el Xunguito, o sigui... No? Vull dir que poques coses que hi ha de música i el mateix dia.
Pensa que toquem músiques... Venim a tocar músiques diferents.
És música, cap de fi, és música.
Sí.
Més o menys, és el mateix.
Va, si el Xunguito...
Què ha dit vostè?
Juan.
Si ets tan amable, perquè em faria il·lusió. Escoltar... Ja que ha vingut el Ramon Jané...
Perdó. Que hable Ramon.
Te arrimau i todo. Perdón, que hable Ramon. Ramon, ja tenim la data d'estrena de This is Opera.
8 de març,
a les 3:15 de...
12 de la nit,
sí.
Però què estrenarem? Què ens explicaràs avui?
Avui ens volia explicar una música... Ja sabeu que sempre us explico músiques una mica antigues. Avui no explicarem música ni del 1600, ni del 1700, ni del 1800... Explicarem música del 1900, però que tampoc serà ni del 1910, ni del 1920, ni del 1930, ni del 1940, ni del 50, ni del 60, sinó que serà del 1975. És a dir, una música molt actual, molt actual. Ja té uns anyets, oi? Però vull dir que no ens posarem ara a tocar Bach. Finals del segle XX, que podria ser una cosa com aquesta, que ara tinc una partitura aquí, que és... When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Bé, això és del 1970 i és dels Beatles. No, tocarem una altra cosa.
Tocant el piano...
Ah, és la primera òpera que em sona,
Ramon Jané tocant el piano en directe a l'estudi de
RAC1. Ai, com a Pablo Sebastián.
Com a Pablo Sebastián.
Com ho quiere?
Demà't més.
Pablo Sebastián, no saps
qui és.
No
cal ni que
el busqui.
No sabe quién es Pablo Sebastián.
No cal ni que el busquis. No cal ni que el
busquis.
Bé, perfecte. No, tocarem una altra cançó que és molt famosa, que tots coneixeu, i és una obra mestra de la música. I aleshores, com que avui tenim públic, És una música que tots coneixeu sí o sí. Mm. És a dir, no existeix cap persona, diria jo, fins i tot del món mundial, que no la conegui.
Francisco Alegre.
No. I aleshores... no em distregui. I aleshores... jo toco els primers acords...
Sí.
I a veure si algú és capaç d'endevinar-la. Algú dels que esteu aquí a casa o algú dels que, diguéssim, esteu conduint o els que esteu aquí a l'estudi.
És el bo aquí.
Val? Fins aquí.
Hi ha algú que ho hagi...
Hi ha algú que ho pilli?
Sí, senyor.
Però qui ho ha dit? Uau! No és gens fàcil, això, eh?
Però com ho ha clavat?
Ho has clavat!
Ho has clavat! Ho has clavat!
Això és això.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. Don't escape from reality. Open your eyes. Look up to the sky. Haig de girar el full. And see, I'm just a poor boy, I need no sympathy. I aleshores ve aquí fragment el maco. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Bé, volia parlar d'aquesta cançó, que és una obra mestra de la música. Primer de tot, per què es diu Bohemian Rhapsody?
Porque eso.
Què diu?
Porque eso.
Què diu?
Què?
Vostè no delatreix aquest home?
No.
Perquè es diu... No vocalitz? No. És així, diguéssim.
No.
Val. Es diu Bohemian Rhapsody, primer, perquè és una rapsòdia, i segon... anem per primer, perquè és una rapsòdia.
Perquè és bohèmia.
No. Però té intríngulis, la cosa. Bé, jo faré la meva versió d'aquesta cançó, que no sé si és la que és o no. Freddie Mercury no va dir mai que era aquesta cançó. Em sembla, hi ha molts musicòlegs que han escrit sobre aquesta cançó, que han dit que si això és sobre la seva condició sexual, sobre tot un seguit de coses. Sembla ser també que en algun moment de la seva vida Freddie Mercury va desvetllar quin era el sentit de la cançó, que és el que a mi em sembla més adient, i és el fet de que un noi fa un pacte amb el diable i a l'hora de la mort demana perdó i és capaç de salvar la seva ànima. Bé? Aleshores, es diu rapsòdia perquè
bueno,
és...
Això, perdona, això no només ho fa un noi, això ho fan molts.
Pacte amb el diable?
Home, no, vull dir que...
Perquè jo truco...
Entre tu i jo són unes males persones, com diria el senyor Marcelí,
sí.
I aleshores, en el moment de traspassar, que vingui el capellà. Es confessen sí. I ja està. Queden nets i es pensen que van directament al cel, saps?
Val. Aquest, veurem que el que li passa a aquest noi és bastant tormentós i és una mica, diguéssim, allò fotudet. I passen moltes coses en aquesta cançó, tot i que la lletra moltes vegades no té... No sé, que ningú, no hi hagi algun fan de Freddie Mercury que em vulgui venir a matar i a partir-me les cames quan surti de l'espai.
Espero que no.
Però vull dir que no està del tot clar. Aleshores, jo faré la meva versió, intentaré explicar el que a mi em sembla que vol dir aquesta cançó. Es diu Rapsòdia perquè és una rapsòdia. Què és una rapsòdia? No és un rapsòdia, un rapsòdia és aquell que...
Bernardo Cortés, que va per la calle Barceloneta de Barcelona.
Això seria un rapsòdia.
Això seria un rapsòdia. Segons els grecs, no vindria a ser exactament Bernardo,
però, bueno, però
vindria
seria...
a ser algú que recita poesia ètica.
Sí, però està en l'escola del rapsòdia.
Sí. I aleshores...
Bueno, els grecs també tenien friquis, no us penseu, eh? Que també hi havia friquis per allà a Grècia, no us penseu. Eh?
Sí, friquis a tot arreu, perdoneu, és el meu telèfon. Sí,
posa-li modo avión.
Modo avión, has de posar.
Bé.
Vale.
Mira, ja està.
Val.
I se'n va volar del mòbil. Pues el tio posa mode avió i se'n va volar del mòbil. I el perd. Que mala llet, això. Que mala sort, eh?
Va, anem al tema. I es diu rapsòdia perquè què és una rapsòdia? Una rapsòdia és una forma musical inventada per Franz Liszt que consisteix en diferents temes que sense, diguéssim, intermitjos, sense pauses, van succeint-se dins d'una mateixa, peça. Aleshores, si escoltem l'àudio número 1, que és la rapsòdia hongaresa més famosa, la segona, de Franz Liszt, entendrem què és una rapsòdia. És un tema, s'ha dit tot, un tema que té a dins diferents temes que no tenen res a veure un amb l'altre. Sí, sóc capaç d'explicar-me? És a dir, no seria com una sonata, una sinfonia que té un primer moviment, parem, després ve el seu moviment, parem, després ve el tercer, i cada moviment té el seu tema. No, 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 aquí no la música no s'atura mai, i en aquest no aturar-se passem d'això, que, per exemple, és el primer tema, que és la introducció. I ara entrem al segon tema. Param. Bé, si seguíssim escoltant, passaríem al tercer tema, que potser podem sentir-lo. Val? És a dir, això és una rapsòdia, forma musical inventada per Franz Liszt, amb diferents temes dins d'una... per entendre'ns, perquè tots ens entenguem d'una mateixa cançó.
Un Megamix, o sigui...
Sí, Ibiza Mix. Això, el que vostè li ve, això, per vostè això li ve Ibiza Mix.
Sí, és la manera que quedi gravat.
Però si ens entenem, ja ens entenem. Mm. Aleshores, es diu rapsòdia per això, perquè aquesta música, aquesta cançó, són diferents seccions dins d'una única mateixa cançó. I segon, es diu bohèmia perquè Johannes Faustus, que era, en teoria, el Faust original, el Faust que va existir de veritat, era un home que vivia a Bohèmia, el que avui en dia seria Txèquia o la República Txeca, i sembla ser que a Bohèmia és on va fer el seu pacte amb el diable. Eh? No sé com s'hi va posar en contacte, no sé si el va trucar per telèfon, si se li va aparèixer o què va fer, però a Bohèmia va pactar amb el diable.
Que jo tinc la copa de Bohèmia, no la puc posar a rentaplar, que se trenquen, eh? He de vigilar molt perquè...
Es pot estalviar el comentari.
Però va, si és el que estàvem parlant de Bohèmia.
Aleshores, anem a veure si podem desllorigar les diferents parts de la Bohemian Rhapsody. D'acord? Comencem per la primera de totes, que és aquests acords que feia al principi, això de... Is this the real life? Aquestes veus que parlen des del cel, en un lloc que no se sap on és, amb una harmonia totalment suggerent, no saps on estàs, i li diuen al noi, mira el cel, i ell diu, I'm just a poor boy, només sóc un pobre noi. I aleshores arriba aquesta... Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Parem aquí un moment, Xavi. Vull que entengueu que això és com una harmonia, com unes veus, uns cors molt eteris, que el que estan fent és cantar des del cel mirant aquest noi, i aquest noi contesta des de baix dient «Soc un pobre noi», i no sap on trobar-se, i per això la melodia està com etèria i està com... Això seria pràcticament música contemporània, música atonal. És allò d'aquesta tonalitat que no va enlloc, està intentant trobar algun lloc, que no se sap on està, perquè tant el noi com aquests àngels que representa que canten des del cel no s'hi troben. Val a dir que canten quatre veus. Les quatre veus que canten no són ni Freddie Mercury, ni Brian May, ni John Deacon, ni Roger Taylor, que eren els quatre integrants de Queen, sinó que les quatre veus, tot i que quan vosaltres veieu el vídeo original de la cançó veieu els quatre membres del grup, no són els quatre membres del grup, sinó que les quatre veus són Freddie Mercury. Freddie Mercury va enregistrar les quatre veus per separat.
Oh, este hombre era una maravilla.
Aquest home era un músic extraordinari. Sí? Aleshores, seguim amb aquesta primera secció. Anyway the wind blows. És a dir, bufi per on bufi el vent, no hi ha res que m'importi. I comença la segona secció. Parem un momentet, la segona secció. Ens anem aturant, sí o no? Mm-hmm. És a dir, comencem el segon tema de la rapsòdia.
És una autòpsia, això, d'una cançó, eh? Què estàs fent? L'estàs obrint en canal.
Bé, està bé o no?
Bueno, sí, està bé.
Si no d'allò...
No, no, estem expectants.
Si no d'això d'allò, que diem.
No, no, endavant,
a casa meva
endavant.
Si no d'això d'allò.
Però per què no vols dir res? Deixa't estar als nyobuigues.
Val. Aleshores, aquesta segona part...
Sí?
És la part que es coneix com la balada, i és aquesta part tan curiosa i que a tothom li agrada tant, perquè quan vosaltres veieu a Freddie Mercury, és quan creua les mans, no? Fa això, i aquí dalt... Creu les mans.
Maravilla.
Fa. Mama, just kill the man. Put a gun again, he said. Pull my trigger, now he's dead. Molt bé. Aleshores, en aquest moment, el noi que està davant de la mort canta a la seva mare. I li diu, mare, acabo de matar una persona. no ho volia fer, però hi vaig posar la pistola al cap. Se m'ha disparat. L'he matat. No et vull fer patir. Potser demà no torno mai més. El noi ja sap que ell ha fet un pacte amb el diable i que el diable aquesta nit vindrà a buscar-lo. I ell s'està acomiadant de la seva mare. Aleshores, això que sentim aquí i aquestes notes creuades... Perdó. Això d'aquí és mama, mama, mama. Cada vegada que el Freddie Mercury creua les mans està dient mama. Escoltem-ho, escoltem aquesta segona secció. I comença mama, just killed a man. La mare. Una altra vegada. És el plany de la mare. Mama, la vida acaba de començar. Però jo ja l'he malbaratada tota. Escolta'm un momentet, que si no, no callo mai. No volia fer-te plorar. No ploris, si demà no torno mai més. Carry on, continua. No hi ha res que importi. I segueix la segona secció de la balada. Pam, 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 pam. Too late. És massa tard. Val? Molt bé, parem un momentet. Tot això està en aquesta tonalitat. És una tonalitat de plany, de dolor, de dir a la meva mare, vinc a acomiadar-te de tu. I aleshores està parlant amb la mare. Hem d'entendre una cosa. Freddie Mercury era un gran fan d'òpera. Sabia molt, era un gran músic, com avui veurem, però a part era un entusiasmat de l'òpera, i més enllà de cantar a Barcelona amb Montserrat Caballé, era un home que sabia molt i molt d'òpera. Aleshores, aquest acomiadament d'un fill que sap que morirà aquesta nit i que va acomiadar-se de la seva mare és el mateix que l'àudio 4, que és això. Mamma, diu. Això és Cavalleria Rusticana, una òpera de Pietro Mascagni, que Mercury coneixia perfectament. I diu, mamma, és quel vino, el generoso. És algú que ha begut massa aquest vespre, que s'ha ratat amb un duel, que sap que és el moment de batre's en duel, que sap que perdrà el duel, i va a parlar amb la seva mare, a acomiadar-se. I d'aquí és on Mercury treu el seu mamma de la seva bohèmia rapsoda. Sí?
Sí, sí.
És exactament, exactament el mateix tema. Seguim amb Bohemian Rhapsody? No vull morir, però m'estimaria més que mai hagués nascut. Aleshores, aquesta guitarra, que seria la tercera secció. Escoltem. Aquest és Brian May amb la seva guitarra. Aquest és l'únic tros de la cançó escrit per Brian May. Fins aquí, stop. Val? Fins aquí. Ell està parlant a la seva mare estava aquí... Bé, estava... Mama, 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 mama... I quan ell ha acabat el seu relat a la seva mare, aleshores, la guitarra elèctrica és la mare. És la mare que comença a plorar per tot el que s'acaba d'assabentar que el seu fill li ha dit, que acaba de mandar un home, que sap que aquesta nit es morirà. Tornem a escoltar la secció de la guitarra i penseu en... Aquí... Ell s'acomiada de la mare i la mare plora. Això no tocarem al piano perquè és impossible. Almenys per mi. Ta-ra-pa, ta-ta-ta, pa,
fins aquí, just fins aquí. Val? Aleshores, això dins de, és un tema propi dins d'aquesta rapsòdia. És el tercer tema de la rapsòdia. Però té com a finalitat, a part de que nosaltres coneguem el plany de la mare, té com a finalitat arribar a una altra tonalitat. És a dir, la cançó ha començat aquí, però ara nosaltres arribarem al punt mig de la cançó, i al punt mig de la cançó canviarem aquesta tonalitat. Això és molt important i demostra que Freddie Mercury sabia molt de música. Quan nosaltres estem al mig d'un lloc, sempre necessitem musicalment arribar a aquesta tonalitat, que és el La major. És a dir, existeixen moltes tonalitats, ¿vale? Però cada dues hores del dia regeix una tonalitat. I quan el sol està en el seu lloc més alt, que són a les 12 del migdia, sempre hauria de sonar el La major. Aleshores, com que ens apropem al següent tema, a la següent secció, que és el bell mig de la cançó, Freddie Mercury fa que aquesta cançó comenci amb La major.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Molt bé.
No, però aquí ho talles.
Bueno, tallo un moment. És que, clar, és que sí, jo podria explicar moltes coses d'aquesta secció, eh?
Sí, sí, aleshores... Sí. Quan vas a veure un concert fas el mateix i vas tallant la gent perquè no et deuen deixar entrar, perquè va ser horrorós.
No, a vegades tinc gent asseguda al costat que em va dient: Ramon, què passa? Això, què vol dir? Ara no puc, estem escoltant. Bé, hem sentit tota la guitarra i la guitarra arriba aquí.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, do you do?
Bé, i aquesta és la secció que es diu la secció òpera. És la quarta secció de la cançó i és la secció on ens esplaiarem de veritat, perquè aquí passen infinites meravelles. Mm. Així que no sé si seguim ara, seguim després.
No, farem una... Perquè ara dius que anem a la secció òpera.
Anem a la secció
òpera. Vol dir que estem a la meitat de la cançó.
Estem a la meitat de la cançó.
Molt bé, fem 4 minuts, no, 4, no, 3:40 per ser exacte, de pausa i tornem. Fins ara.
Fins ara.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Amb Ramon Gené, avui capbussats en aquesta cançó de Queen, Bohemian Rhapsody, i ara, com dèiem, després de la pausa, entrem de ple en el que és la branca operística. Exacte. De la cançó.
Exacte, el quart tema de la cançó, que tothom coneix com el tema òpera. Per què? Doncs perquè hem arribat a la meitat, arribem a la major, com havien dit. Pam, 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 I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, do you do the fandango? Bé, i aleshores, aquí és el moment en què el noi ha mort. I, treu un moment de la música, Xavi. El noi ha mort i aleshores el noi està traspassant. Està traspassant a l'altre costat. I mentre està traspassant a l'altre costat, és a dir, que se'n va directe a l'infern perquè ell ha fet un pacte amb el diable, comença a veure un seguit de gent. I va veient tota una sèrie de gent que tenen molt a veure amb la música clàssica, amb l'òpera, etc, etc, etc. I el primer que diu és: I see a little silhouette of a man, Scaramouche. Bé? Aleshores, Scaramouche és un personatge de la comèdia de l'art, que en italià és, l'original es deia Scaramuccia, vale, que bé, escaramutxa vol dir en castellà escaramuza. Mm-hmm. Exactament, és això, és quan t'estàs, diguéssim, sí, sí, allò, estuvant amb algú al carrer, mm-hmm, hi ha un estuvamento de carrer, jo no seria una escaramuza, oi, en castellà. És una comèdia típica del 500, del 600 italiana, de la comèdia de l'art. Hi havia un actor italià que va arribar a França i que era especialista en portar aquesta màscara, l'escaramutxa, va entrar en el teatre de Molière. Molière el va adoptar i aquesta escaramutxa es va fer tan, tan, tan famosa que els francesos la van adoptar i van canviar el nom d'escaramutxa per Scaramouche. Bé, existeixen algunes òperes sobre Scaramouche, però m'agradaria, potser la més famosa és una de Luigi Ricci, que es va estrenar a Milà el 1834, a la Scala de Milà, però són òperes que no es fan. És una òpera que es diu Les aventures d'Escaramouche. Però m'agradaria que escoltéssiu una música, estic segur que Freddie Mercury sí va escoltar, que és una suite molt famosa per a saxofó i orquestra de Darius Milhaud, que és un compositor francès de principis del segle XX, I m'agradaria que escoltéssim el tercer moviment d'aquesta suite, que és el que es coneix com la Brasileira. I nosaltres ho escoltarem en comptes d'un saxofó amb una versió per percussió i dos pianos. I penso que quan aquest noi està traspassant i està veient Escaramouche, potser estava sentint això. És el tercer moviment de l'Escaramouche de Darius Milhaud, que es diu Brasileira. És una peça del 1937. Té ritmillo, no? Sí? Us agrada?
Claro que no gusta.
Todo lo que sea brasileiro, no, ya te gusta.
Si me ponen los ojos como
sí.
Faro.
Bé, aleshores, anem avançant, perquè penseu que pràcticament a cada frase d'aquesta secció d'òpera, que a cada frase d'aquesta secció d'òpera hi ha una referència operística. Aleshores diu, Escaramouche, will you do the fandango? És a dir, ballaràs el fandango, Escaramouche? Quan parla del fandango, no s'està referint d'un fandango, el que sigui. S'està referint exactament al fandango que sona en el tercer acte, al final del tercer acte de les noces de Figaro de Mozart, i que és aquest, a l'àudio número 6. Penseu que Mozart no va estar mai a Espanya, no tenia ni idea de com era un fandango. Ho dic per si algú està a casa, està al cotxe, o algun dels que esteu aquí esteu dient, això és un fandango? Bé, Mozart era un monstre. Mozart era la música en potes, però vull dir, no...
Fandango, el que és en fandango no coneixia.
No d'allò, no ho tocava. Ho dic perquè penseu que aquesta secció que va tan de pressa... Per un moment la música, Xai. Aquesta secció que va tan de pressa... I see a little silhouette of a man, Escaramouche, Escaramouche, will you do the fandango? Només en aquest tros, ja, en teoria, en l'ànima d'aquest noi que està traspassant, ja estan sonant totes aquestes músiques. El següent que diu és... La següent persona que veu és... Diu, Galileo, Galileo. Sí? Uh-huh. Aleshores, tots pensem que s'està referint a Galileo Galilei. Que potser sí que s'està referint a Galileo Galilei, el famosíssim astrònom que va defensar la teoria de Copèrnic de l'heliocentrisme, no? Mm-hmm. És aquell que va dir, escolteu, que no és... Nosaltres no som el centre de l'univers, i el van portar, diguéssim, a la Santa Inquisició. Mm-hmm. L'home es va retractar, va ser quan va dir aquella famosa frase, que suposo que no va dir, però que és allò, una llegenda urbana maca, allò del e pur si muove, no? Bé... Més que a Galileo Galilei, jo crec que quan aquest noi està traspassant, després de veure Escaramouche, després de veure el fandango de Mozart, el que veu és a Vincenzo Galilei, que era el pare de Galileo Galilei, i que és un músic imprescindible en la història de la música, perquè Vincenzo Galilei, juntament amb altres músics de Florència, va ser el que va inventar literalment l'òpera. Val?
Però es pensava que la Terra era plana, per això aquest. Que va ser el seu fill el que va saber sí, era rodona.
Això ja el tenia. Tampoc sabíem què pensava. Aleshores, ell era, sobretot, era compositor, era musicòleg, és el primer que va descobrir que els grecs no només recitaven el text de les seves obres, sinó que les cantaven. És el primer que va descobrir que Sòfocles o que Eurípides no només eren dramaturgs, sinó que també eren músics. I ara m'agradaria que escoltéssiu una peça de Vincenzo Galilei. Penseu que això és música del 1500, eh? És una galiarda, que es diu, és una dansa del Renaixement, dedicada a Calliope, que segons la mitologia grega era la música de l'eloqüència i de la poesia èpica. Bé? Amb el laúd. Seguim?
Sí, seguim.
Següent personatge que veu. Perquè diu Galileo, 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 Figaro.
Correcte, Figaro, sí.
I el Figaro és això. És el mític personatge, també és un personatge de la Comèdia de l'Arc, que està immortalitzat per Rossini amb la seva famosíssima entrada en el Barber de Sevilla del primer acte. Quan ell surt, es fa de dia a Sevilla, i ell canta... La, 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 la... la bananera. Heu d'imaginar que Sevilla es fa de dia, els sevillanos encara dormen, ell és el més espavilat de tots, ja es desperta, sí? I va obrir la barberia. I diu, largo el factotum de la città, és a dir, deixeu pas al que ho sap tot a la ciutat. Bé? Mm-hmm. Aquesta àrea és molt important, és molt famosa, és una de les àrees més importants i més famoses de la història de l'òpera. Hi ha una cosa molt maca sobre aquesta àrea que potser valdria la pena explicar com a anècdota. Sony 41, sí?
Anem bé.
Que Rossini era un bon vivant, era un home que li agradava viure. Quan Rossini va signar el contracte per escriure aquesta òpera a l'empresari de l'òpera de Roma, que és el que li va encarregar l'òpera, com que sabia que Rossini,
li agradava la bona vida.
Agraven distreure's, aleshores una de les clàusules del contracte era que estaria, mentre durés el contracte, per assegurar-se que estaria escrivint l'òpera i que l'òpera arribaria a temps per l'estrena, una de les clàusules del contracte deia que ell hauria de viure a casa de Luigi Zambonai. Luigi Zambonai era el baríton que després faria de Figaro, el primer Figaro de la història. El que no sabia l'empresari és que Luigi Zambonai era, diguéssim, pitjor que Rossini. Era, diguéssim... I entre els dos hi havia festa,
si en aquells temps hi hagués hagut black cards, les haguessin cremat.
Haguessin cremat les black cards. Coneixent a Rossini, estic segur que sí. Vam passar una molt bona estona entre tots dos, vam passar uns dies increïbles, naturalment l'òpera va arribar pels pèls,
perquè
Rossini, en comptes d'estar per la feina, doncs estava de festa, clar. I el Zambonai encara més. Ara sí, el Zambonai sí que va, diguéssim, aconseguir que Rossini li escrivís, va dir, escolta, per la meva entrada de personatge, fota'm una ària com Déu mana. I tenint en compte que Rossini coneixia tant el seu bon amic i coneixia tan bé la seva veu, li va escriure aquesta ària, li va escriure per ell, penseu, a casa seva, me'ls imagino els dos, a casa del baríton. Que ningú se m'enfadi, jo estimo moltíssim a Rossini i és un dels meus referents de la vida, però me'ls imagino, diguéssim, amb una copa de més, allò ja distrets, mig escrivint, mig bevent, mig cantant, mig fumant, mig de tot.
I anar provant,
bé, foti un la-la-la-la aquí, va, resultat, això.
Tutti mi chiedono,
tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie e fanciulle. Una parrucca! Res una barba! Res un biglietto, tutti mi chiedono, tots em demanen, tots em volen, les velles, les joves, les maques, les lletges, els... Ei, al final diu, ps, ei! Figaro! I tothom el crida, Figaro! Figaro! Però segueixen cridant-lo. Figaro!
Som qua!
Ei!
Figaro!
I així. En fi.
Escolta, el dia que vagi a veure una òpera, vens amb mi, que aquesta versió, aquests subtítols que li poses tu, realment, trobo que guanya la...
Seguim. Següent personatge que apareix, diu Galileo, Figaro, magnifico. I aquí és on tothom pensa que s'està referint a que Figaro és magnifico. No és que s'estigui referent a que Figaro és magnifico, s'està referent al Magnificat de Bach. Què és això? Que és una de les peces de música més importants de la història de l'humanitat. I que no pot marxar ningú a casa sense saber què és el Magnificat de Bach. Que com vaig dir un dia aquí, i que tothom se'n va fer molt ressò, la victòria s'escriu en re major, doncs naturalment el nostre Magnificat de Bach també, perquè està parlant de la magnificència d'un Déu omnipotent que vens sobre tots. Està fet i escrit per un cor, per a 5 veus i veus solistes. I aleshores, ara escoltarem un momentet com comença a cantar el cor i després vull que escolteu com a la Bohemian Rhapsody comença aquest noi que està cantant i que està traspassant i que s'està trobant amb tota aquesta gent, la seva veu comença a desdoblar-se amb 4 fins a 5 veus, exactament igual que el Magnificat de Bach. Que tot això, Mercury no ho va fer de casualitat, eh? Sabia molt bé el que feia. Ara comença el cor.
Magnificat, Magnificat.
Enteneu, eh? Mm-hmm. Les veus del cor. Doncs ara tornem a la Bohemian Rhapsody. Escoltem tota la secció d'òpera i farem un repàs de tots els personatges. Primer.
Escaramuix. Will you do the fandango?
Galileo.
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 Galileo Figaro Magnifico.
Veieu com les veus es desdobleguen quan fan el Magnifico? I a partir d'ara és tot, diguéssim.
Easy come, easy go.
Will you let me go?
Parem una mica? Bismillah. Qui sap què és aquí Bismillah? Tots els que m'esteu mirant allà, estupefactes.
Vostè... És cap al públic, perquè aquí la taula no ho sabem.
Diguéssim, aquí la taula, entre el Buigues i vostè, no acabem de treure l'entrellat.
No.
Alguna idea, senyor Buigues?
No, no, és que ara no, està passant una altra cosa. Estava...
Bismillah, que li ve al cap de Bismillah?
No, no, està mirant unes mosques que està mentida. Com es pot aguantar l'aire d'aquesta manera, sense, saps? Sense...
Si mosques d'aquesta època no n'hi ha.
Eh? Ah, no és veritat.
Potser somiava una mica. Potser
tornem.
Vagi al metge, tornem. Que potser... Somiant, vagi al metge, que no sigui que tingui alguna, una pujada de sucre.
Algú ho sap d'aquí?
Bismillah? No. No, 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 no. Aquí anem peixos.
Sí, aquí fa Bismillah, pam, Bismillah és la forma d'invocació més antiga que existeix per invocar a Déu. Sí? És a dir, el noi, quan està traspassant, invoca a Déu, a Bismillah, Bismillah. I llavors diu, we will not let you go. Perquè això és el dimoni que està dient, no et deixarem marxar, i ella està invocant a Bismillah. I després apareix la figura de Belzebú, que és Belzebú, que ve a dir-li, el tanto nen, no se'n distreguis amb Bismillah i amb invocar Déu, que jo estic aquí i jo tinc la teva ànima, que l'he comprada. Escoltem tot això. Abans d'això. A veure si podem anar on hi havia el Bismillah. Abans d'això, Xavi. Abans. Aquí, vale, ja està bé.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Fins aquí. I diu, Beelzebub, és a dir, Belzebub, va posar un dimoni, a devil, al meu costat. Va posar un dimoni al meu costat perquè no em deixés marxar, mentre ella està invocant a Bismillah intentant salvar la seva ànima. I aleshores, què passa? Arriba l'altra secció, que és la secció... És l'únic moment de rock que hi ha a la secció. És la Hard Rock Section. Sí? I aleshores, escoltem aquesta secció, que és la guitarra de Ryan May, i a veure si algú se us acut qui és el que està cantant. Quin personatge està cantant això? Diu, què penses? Que em pots deixar l'estacada i escopir-me la cara. Què penses? Que em pots deixar i fotre't el que et doni la gana. Oh, baby, no. Tu això no m'ho pots fer, això, a mi. Fins aquí. Qui és aquest personatge? Qui canta?
No ho sé. Però mira a mi.
Doncs deu ser el dimoni, no?
Exactament.
El dimoni.
És el diable que està dient què dimonis passa. Per això és l'únic moment que sona el rock. És el hard rock, perquè el dimoni, diguéssim, sona...
Tu no t'escapes.
Exacte, i sona d'aquesta manera agressiva, amb una guitarra elèctrica, i sona canyero, i sona dient, però què... Perdoneu, es pot dir què collons
sí,
passa?
Tant, sí,
doncs què collons passa, tu? On vas, tu? On et penses que vas? Que tu i jo tenim un pacte, d'acord? I és el dimoni que està dient això. Per això diu, so you think you can leave me and spit me in my eye? Diu, penses que em pots deixar destacada, imbècil. Penses que em pots escopir la cara. Que pots fer el que vulguis aquí, invocant a Bismillah i anant-te per l'osida. No! Nor, què diria aquell? Nor, què diria aquell? No es pot. Bé, aleshores, ara ens estem apropant ja quasi a l'última secció. Llavors, des d'on ens hem quedat, Xavi, escoltem com acaba el discurs del diable. Hi ha tota una secció de música amb guitarra elèctrica que ens porta a un altre lloc. I aquesta última secció de guitarra elèctrica que ens porta a l'últim tema de la cançó té un significat, diguéssim, molt important. Escoltem.
Serveix de pont per arribar als àngels que canten.
I que venen a buscar el noi.
Ah, venen a buscar.
Bé? Sí? S'entén?
S'entén, s'entén.
Sí? Parem un momentet aquí. No, és que aquesta cançó...
Per tant, salva l'ànima.
Exacte. I ara veurem com.
Ah.
I ara veurem com, perquè s'ha... Perdó, és molt xulo.
No hi ha pors dies.
És molt xulo, és molt xulo. És a dir, veieu com aquesta música... Podem intentar posar-ho exactament des del mateix lloc, Xavi, a veure si podem... Perdona, ja sé que t'estic marejant molt avui. A veure si podem veure com aquesta secció on acaba el diable, la música va canviant, va canviant, va canviant, va canviant, per arribar una altra vegada aquí... Aquesta tonalitat, que és quan tornen a aparèixer els àngels, que és igual que al principi de la cançó, i canten oh, i és a dir, el porten cap amunt, i el diguéssim, pràcticament l'aparten.
El salven.
El salven, l'aparten de les mans del diable. Tornem a escoltar. I arribem a... al mi. Això és al·lucinant. Molt bé, aquesta és l'última part. Parem un momentet aquí, Xavi. I aquesta és l'última part de la cançó. Diguéssim, en termes italians, això se'n diria la coda. La coda en italià vol dir la cua.
La coda.
No? La cua. No, bé, amb música moderna no es diu coda, es diu outro. Vale? Igual que la música té una intro, quan la música que comença té intro, amb Maria, això és un invent dels americans, intro... quan la música acaba, té out-tru. Llavors, Freddie Mercury posa la seva partitura, no posa coda, que és el que se m'hagués acudit posant a mi, sinó que posa out-tru.
El que diem intro, no? La intro.
Pues la intro és la per outro. Entrar, intro seria per entrar, intro, per sortir seria out-tru. I aleshores, aquí és el moment en el que el noi canta ja, diguéssim, com pujant cap al cel, com salvant-se la seva ànima i dient nothing really matters, és a dir, no hi ha res que realment importi. Nani, anyone can see, tothom pot veure que nothing really matters, no hi ha res que m'importi. Llavors diu anyway the wind blows, que és el mateix que havia dit al principi, des d'allà on bufi el vent, que és una cosa molt dels romàntics, allò de les natures i els vents i els tals i tal i tal. Llavors escoltem un moment això. I et demanaré, Xavi, que parem en un moment hiperdeterminat, val? Molt bé. Ara canta ell aquí.
Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters, nothing really matters to me.
Fins aquí.
Nothing really matters to me.
I aquí va aquí, que és el mi, on ell... Estàvem al principi de la cançó, on hem arribat aquí, tornem aquí. Nothing really matters to me. I ell es mor. El noi es mor. És a dir, Freddie Mercury podia haver acabat aquí. Podia haver fet...
Nothing really matters. Nothing really matters to me.
Podria haver acabat la cançó aquí, perfectament. A tots ens hagués encantat, sí, i haguessin dit una cançó, igual. Aquest tio és un màquina, aquest tio és un geni, aquest tio és brutal. Però no! Perquè Freddie Mercury, per fer evident que l'ànima d'aquest noi no es mor aquí, amb el mi, i per fer evident que la seva ànima puja cap al cel, fa que es mori aquí. En el fa. És a dir, mi... el fa pujar un to, perquè nosaltres entenguem musicalment que la seva ànima, que estava aquí, puja cap al cel. I aleshores és quan fa això d'aquí, deixeu-me que a veure si ho trobo, fa...
Nothing really matters to me.
Llavors fa una, diguéssim, una modulació per arribar al fa, que és això.
Thank you.
fa al final. Any way the wind blows. I sona un gong al final. És a dir, fa tota una modulació per arribar això al final. Any way the wind blows. I això que sona, que sentireu un gong, pam, és l'ànima del noi que ha pujat al cel. Llavors, Freddie Mercury fa aquesta coda per passar d'aquí aquí, per dir-nos la seva ànima ha pujat fins al cel i s'ha salvat. Escoltem tot això. Nothing really matters. Aquí podia haver acabat ell, però no. Fa tota aquesta modulació per arribar a dir això que havia al principi. I sentim el gong. És la seva ànima que s'ha salvat.
Ara tornem.